مبينا. Hola, molt bon dia. Som l'equip del Penedès en xarxa i estem encetant aquest matí de dijous 30 de novembre aquestes 3 hores de ràdio que farem plegats des d'ara i fins a les 12. Avui acomiadem el mes de novembre i demà les acaballes de setmana encetem ja desembre amb les festes a tocar i avui aquestes festes de Nadal seran presents al programa. Us expliquem què hi trobareu, què escoltareu. Doncs d'aquí uns instants, l'agenda cultural i lúdica. Emissora a emissora, us anirem explicant totes les activitats que tenim entre avui i diumenge als nostres municipis, a les dues comarques. Així arribarem a 9:15, el flaix informatiu, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I a 9:45, directament jove, amb la Núria Mallofré, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca i la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. A les 10:06, després del butlletí, obrirem la segona hora parlant de l'encesa dels llums de Nadal a Sant Sadurní, que marquen l'inici de les propostes nadalenques. En parlarem amb la regidora de Turisme i Comerç, Eva Cruces, la tècnica Núria Oliva i la gerent de Som Sant Sadurní, Susana Duasso. I també us farem 5 cèntims del recital de poesia i música i de la presentació del llibre Les flors que parlen d'Assumpció Forcada, avui mateix, a la capital del Cava. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu, aquests 5 minuts, per escoltar què està passant aquest matí de dijous. I després d'aquest segon flaix, a 10:45, l'enclau d'igualtat, on avui parlem i recomanem una exposició que encara podeu visitar a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès sobre les dones Maputo. La Clara Vidal, tècnica de Cooperació Internacional de Creu Roja, ens en farà 5 cèntims i també volem presentar-vos el programa d'actes del Capacitats 2023, que comença avui a Vilafranca i s'allarga fins al 17 de desembre. Ens faran 5 cèntims de totes aquestes propostes la Rosa Esteban, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, i la Laura Parés, d'Univers Penedès. Segur que heu sentit aquest terme en més d'una ocasió, perquè s'ha posat molt de moda. Procrastinació, quan no entomem les coses, quan les ajornem. Ja ho faré, ja ho faré. Doncs avui, a una ullada a la ment, el Jordi Llong ens explica per què procrastinem. Serà a les 11:06 i quan acabem de descobrir el perquè de la procrastinació i trobem claus per abordar-ho, seran pràcticament 11:45, flaix informatiu, darrer cop d'ull a l'actualitat. I acabarem amb música, que és dijous i ens agrada anticipar-nos al cap de setmana d'aquesta manera. Avui us aproparem un grapat de novetats musicals, des de llançaments discogràfics a col·laboracions i algun avançament d'àlbums que sortiran més endavant. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Benvinguts.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Si aquests dies voleu fer activitats culturals, sortir de festa, escolteu atentament aquesta agenda que us hem dissenyat a quatre bandes. Comencem a Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Iniciem aquest recorregut per les propostes de l'agenda lúdica i cultural dient-vos que avui mateix, a les 7 de la tarda, s'ha convocat a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos l'acte de lliurament de premis de la campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn, aquesta iniciativa de promoció comercial i turística que de manera conjunta realitzen els municipis de Santa Margarida i els Monjos de Castellet i la Gornal i d'Olèrdola. Les rutes dels corretions dels monjos es poden fer fins al 28 de desembre pels entorns del municipi de Santa Margarida i els Monjos. A partir d'aquest mateix dissabte, dia 2, la inauguració d'aquesta ruta dels corretions s'ha programat divendres a 6:15 de la tarda a la biblioteca amb un acte que inclou una hora del conte a càrrec de Cristina Noguer. I Gincana Tionaire, al castell de Penyafort, dissabte i diumenge. Es tracta d'ajudar el ratpenat Trap a buscar el tio que s'amaga al castell de Penyafort. Com comentàvem, els dissabtes i els diumenges. I divendres, l'encesa de llums de l'Arbre dels Desitjos i la xocolatada a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de les Cabanyes, activitat de l'inici del Nadal. Divendres, també, a la Masia Torreblanca, a Olèrdola, a 9:15 del vespre, recital de relats eròtics d'autors penedesencs. Per dissabte, a partir de les 10 del matí, es pot descobrir el Ciarga amb família i amics, amb un paquet de descoberta del camp d'aviació amb l'aviadora Pepa Colomer. Diumenge a les 12 es pot seguir la visita Viu l'Oci Burgès al castell de Penyafort, als Monjos, una activitat que permet als participants endinsar-se en la vida, costums i oci de la burgesia industrial catalana. El castell de Penyafort havia funcionat com a recinte conventual durant 2 segles, va finalitzar la seva vida monàstica l'any 1836 i després ja va tenir aquest ús burgès. Per informació i reserves es pot trucar al 669-287-539 o bé dirigir-se a turisme@smmonjos.cat. Dissabte, a la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta s'ha programat un taller d'elaboració de postals de Nadal creatives amb Eva Twist. També dissabte, en aquest cas a partir de les 6 de la tarda, hi ha el gran bingo dels Diables de Moja, una de les activitats que ja vam repassar en la secció de la gent del detall. I la plataforma No a la Mat de l'Alt Penedès es torna a mobilitzar aquest dissabte a les 8 del vespre. Organitzen un concert a la sala del Cafè de Sant Cugat Sesgarrigues. Començaran en aquest punt horari, a les 8 del vespre, amb les actuacions dels grups Tricker Boy, Eat Your Enemy i Orco. Durant l'acte hi haurà entrepans de botifarra i servei de barra i entre el públic assistent hi haurà el sorteig d'una mola radial. L'entrada és gratuïta. I dissabte, ball de Saló a la Margaridoia dels Monjos amb el grup Pentagrama. Per diumenge es pot visitar la Torre Medieval de Moja amb jornada de portes obertes des de les 11 del matí a la 1 del migdia i al local nou de Moja a partir de les 11 del matí, sota l'organització de la comissió de festes, hi ha un taller de robòtica i després, a partir de 12:45, l'espectacle amb el pallasso Beto. I els tions deixen rastre també al conjunt monumental d'Olèrdola i les seves pistes es poden resseguir durant aquests caps de setmana, en horari d'11 del matí a la 1, tant dissabte com diumenge. Es podrà fer un breu recorregut pel bosc exterior del conjunt monumental per conèixer l'origen de les plantes i seguir rastres i pistes que deixen els tions pel bosc. I un cop acabat el recorregut, els infants realitzaran una manualitat per crear-se un tió a partir d'un tap de suro que podran penjar a l'arbre de Nadal. Per més informació i reserves, cal contactar a viapenedès.com. A Vilobí, activitat en família, el Pèlag Gran, al Parc dels Talls, a partir de les 11 del diumenge i el mateix diumenge també hi ha activitat a Vilobí amb el Ball de Saló amb banda sonora al Centre Cívic Jaume Via.
Seguim amb l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní, on es durà a terme un recital de poesia i música i també la presentació del llibre Les flors que parlen, a càrrec de la seva autora, que és l'Assumpció Forcada, i també de la poeta, cantautora i guitarrista Fina Palau, que l'acompanyarà. Això serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, i es tracta d'una proposta de fet que us ampliarem més abastament a partir de les 10 del matí al tema d'actualitat. I també avui, però ja a Gelida, tindrem una conferència sobre l'òpera Turandot a càrrec d'Oriol Pérez Treviño a les 6 de la tarda al Centre Cultural. Ja per demà, de nou a Sant Sadurní, s'obren les inscripcions de la Rua de Carnaval, que es podran fer fins al 10 de gener, i també a Sant Sadurní, a 6:15 de la tarda, es durà a terme l'encesa de llums de Nadal amb molts actes paral·lels que us aproparem també, al igual que el recital de poesia, a partir de les 10 del matí en aquesta entrevista d'actualitat. Us avancem, però, que tindrem en aquesta encesa de llums activitats paral·leles com una cercavila dels timbalers tabalots i els piarrots de l'escola Cascavells, parlaments, una mostra de dansa amb l'equip 4 Cascavells i Estem per tu i Benjara, i també jocs gegants i un sorteig. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, també demà, es durà a terme una cita mensual, que és aquest cicle especialistes, aquest mes, amb Carlos Holemans, que presentarà el seu llibre Los espies no hablan. A Gelida hi haurà la presentació del cartell de Santa Llúcia i també el lliurament del Premi Santa Llúcia Solidari a partir de 8:15 del vespre al Centre Cultural, mentre que a Torrelavit arriba demà el Tió Gegant per estar-s'hi fins al 7 de gener, i enguany també es podran penjar els millors propòsits per a l'any 2024 a l'Olivera dels Desitjos, ubicada al costat del Tió, a la plaça de l'Església de Sant Marçal. Dissabte, a Sant Sadurní es presenta el llibre Les 21 Madones de Can Llopart, de les Alzines, de la sadurninenca Elisabet Font, a 12:15 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. A Puigdalba hi haurà la tercera baixada d'Andròmines, de 10 del matí a 3 del migdia, en el marc de la Festa Major de Puigdalba. La mesa típica, amb un ampli programa d'actes que podeu consultar ja a www.puigdalba.cat. A Torrelavit tindrem Fira de Nadal al carrer Major, i a Sant Sadurní, teatre amb l'obra Rumors, de Neil Simons, amb el grup de teatre amateur Cel Obert, d'aquí, de Sant Sadurní, a les 7 de la tarda al celler de la Fassina de Can Guineu. I ja per diumenge, segon torneig de tenis taula de Festa Major a Sant Sadurní, des de les 8 del matí al pavelló de l'Ateneu. A Olesa de Bones Valls, Fira de Nadal de 10 del matí a 3 del migdia al barri de l'Hospital, i a Gelida, concert de la Dixieland Preachers a les 7 de la tarda al Centre Cultural, i amb entrades anticipades a 8 euros i a taquilla per un preu de 10 euros. I acabarem destacant que podeu visitar fins al proper 9 de desembre l'exposició de cartells de les 12 denominacions d'origen vinícoles de Catalunya, una exposició de Jordi Royan, que trobareu, com dèiem, fins al 9 de desembre al Cavacentre de Sant Sadurní.
A Vilafranca encara cueix alguna de les activitats per commemorar el 25N, i arrenquen les primeres activitats del Discapacitats, el programa que commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquest matí a les 10, Comissions Obreres fa la xerrada Eines per a protegir les dones maltractades en el món laboral, a càrrec de Celeste Atías, al seu local, a la plaça Penedès, al segon pis de l'Ateneu. I aquesta tarda comença el programa d'actes del Discapacitats amb la inauguració d'una exposició a l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer, organitzada per la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat. L'acte inaugural tindrà lloc aquest dissabte a les 12 a càrrec de la mateixa comissió. Tant dissabte com diumenge s'il·luminarà la façana de la Capella de Sant Joan a les 7 de la tarda. I diumenge es projecta la pel·lícula Ocells de Pas a la Sala Zazí, a 12:15, recomanada per a majors de 8 anys. A les 7 d'aquesta tarda, al vestíbul del Casal, s'inaugura l'exposició Som Ateneus, de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Les quatre escaladores de Fitzroy, l'obra teatral de Jordi Galceran i Sergi Balbel, faran dues funcions al Teatre Cal Bolet, aquest vespre i demà, amb les entrades exaurides des de fa dies. I conegudes també a casa, arriba a Vilafranca amb dues sessions per projectar la pel·lícula Sica, de Carla Subirana, que es veurà a les sales Asida del Casal, incloent els actes del 25N. Sica, que explora les traces del territori en la identitat d'aquelles persones que hi viuen, es podrà veure a les Así avui a 8:15 del vespre i demà a 9:15. Després de la projecció hi haurà un espai per fer debat amb les persones assistents a càrrec de la productora Mar Garro. I l'Arsenal torna a organitzar la Festa de la Joia al claustre dels Trinitaris, demà a partir de 6:15 i fins les 9. Durant aquesta jornada es podrà gaudir de diverses activitats, incloent-hi un mercat de joieria d'autor a càrrec de joieres i joiers professionals que són exalumnes de l'Arsenal. També hi haurà una desfilada de peces creades pels alumnes de joieria artística. A més, estudiants d'altres especialitats presentaran les seves intervencions sobre el cos dins el projecte Hàbits. L'Escola Arsenal convida tothom a participar i gaudir d'aquesta jornada dedicada a la creativitat i a l'art vinculat al món de la joieria a Vilafranca. L'entrada al claustre serà lliure i gratuïta. I un altre dels plats forts, Amnistia Internacional Penedès, fa demà un acte commemoratiu del 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans, en el qual el periodista hispano-britànic John Carlin i Alfonso López, antic president d'Amnistia Internacional Catalunya i Espanya, protagonitzaran una conversa oberta sobre l'actual realitat mundial dels drets humans. Serà a Vinzeum a les 7 de la tarda i els que hi assisteixin tindran l'oportunitat de participar de manera activa. D'altra banda, els Falcons de Vilafranca enceten un ampli programa d'activitats per festejar el seu 64è aniversari. Demà a les 8 al seu local, pregó d'aniversari a càrrec de Laia Gallar. Dissabte, tastet de cassoles amb degustació de 8 platets i vins a 9:15 al seu local amb inscripcions al web. Diumenge, joc de pistes familiar pels carrers de la vila a partir de 9:45 del matí i sortint de la plaça Penedès. I a les 12, al local, vermut electrònic. Dissabte, el quartet Ran de les Coses presenta el recital poético-musical Nus Florejant, a l'Agrícol, a les 7 de la tarda. Nus Florejant veu directament del llibre El Nus, la flor, d'Enric Casasses. S'hi intercalen una desena de poemes musicats, entremig d'altres textos recitats. I diumenge, l'ANC de Vilafranca organitza un passeig entre vinyes fins la masia La Torreta dels Bous, on tindrà lloc un tast de vins i piscolabis i xerrada col·loqui amb dues llevadores de la CIR al Penedès. Es demana una aportació de 10 euros que serà a benefici de la Marató de TV3. El punt de trobada és a les 9 del matí a l'aparcament de terra de costat de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. I la companyia Festuc Teatre porta la Llàntia Meravellosa al Teatre Cal Bolet diumenge a les 12. Un espectacle pels més petits que ens parla dels desitjos, de l'acceptació i de l'amor. I per tancar el diumenge, a 6:45 hi haurà Ball del Casal amb Pep i Maria José Grup. I si voleu escoltar les propostes del Baix Penedès, ara hi anem, són les darreres que ens acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest diumenge es farà la primera concentració de vehicles clàssics i esmorzar de forquilla. Serà de 10 del matí a 2 al Papagallo, al Bar and Grill. I el diumenge també, a 3:15, festa de l'Oli Novell i concert de Pocket Duet. Serà la Societat Cultural i Recreativa de Torregassa. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. I és que demà faran una sortida al Teatre Fortuny de Reus per veure Doña Francisquita. I el dissabte, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, es farà l'encesa de l'arbre de Nadal. A continuació, hi haurà xocolatada per als assistents i nadales per jamaicanes amb el grup Rabadab. Marxem ara a Bonastre, i és que el dissabte, a les 8 del matí, sortiran de la Societat per recollir bolets. De 5 a 8 de la tarda, al local cultural, es podrà veure l'exposició dels bolets trobats. I el diumenge, també de 10 a 1, al local cultural, també hi haurà aquesta exposició de bolets trobats. Marxem ara al Vendrell, i és que avui, a les 6 de la tarda, a la sala d'exposicions Portal del Perdó, es farà la visita comentada a l'exposició Daily Beauty Stories a Marilla Lipieva. Pel que fa a demà, a 8:15 de la tarda, a la sala de fusteria es farà la inauguració de l'exposició de diorames i pessebres del grup pessebrista del Vendrell. I el dissabte, a 9:15 de la nit, a l'església es farà l'estrena mundial de la Missa de Glòria de Pau Casals, que us ampliarem més abastament demà a l'agenda al detall. Continuem a Calafell. I avui, a 7:15 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris es farà una taula rodona, que són les violències masclistes. Anirà a càrrec de la Núria González, advocada del CIAT, la Isabel Osoria, tècnica d'immigració, Macarena González, fiscal, Maria Ochoa Rubio, advocada fiscal, i Sílvia Pedret, tècnica del CIAT. Continuem amb més cosetes a Calafell, i aquest dissabte i diumenge es podrà fer visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. Serà els dos dies a les 11 del matí. I el diumenge, òpera, quasi òpera, un espectacle que es podrà veure diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet. Després de l'exitosa gira de tenors, la companyia Illuminati presenta un espectacle ple d'humor i bona música. Tres cantants d'òpera estan a punt de començar un concert, però s'han quedat sense vestuari decorat i, el més important, sense pianista acompanyant. Els actors són l'Ezequiel Casamada, Miquel Cobos, Daniel García i Gregori Ferrer. La venda d'entrades es pot fer a www.entrades.calafell.cat. I acabem, com sempre, a Cunit. Avui, al llarg del matí, al Mercat Municipal de Cunit, hi haurà una acció teatral itinerant sobre els drets de les dones en clau d'humor. Es diu Kelly's Influencers al carrer i és a càrrec de l'espectacle Xavi de Melo i la companyia Cocorocó. I el dissabte aniran a buscar el tio. I és que a Cunit cada any succeeix una cosa màgica durant el Nadal i és la història del tio, un dronc màgic que porta somriures i il·lusió als nens i nenes del poble. Així que, com és Cunit, el tio porta felicitat i el que han fet és preparar-ho tot per aquest dissabte, que serà un dia màgic. A les 10 del matí es trobaran a la plaça de Catalunya, on per esmorzar prendran una bona xocolata calenta amb coca per agafar forces. A les 11 es faran la sortida al bosc del Tió, al bosc de Cal Ros, amb les pastoretes de muntanya que acompanyaran durant el recorregut i així atrauran l'arribada dels tions. A les 12 arribaran a la plaça de Catalunya, on esperaran els pastors amb música i preparats per fer cagar el Tió gegant amb l'ajuda dels nens i nenes. I pel que diuen, segur que cagarà sorpreses per a tots els infants.
De propostes i activitats n'hi ha moltíssimes. Ara el que necessitem és temps, time, com canta Alan Parsons Project.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Acostar la salut sexual i reproductiva a tota la població continua sent un repte avui dia. Ja fa uns 35 anys que els centres d'atenció primària catalans ofereixen l'opció als i les joves de poder anar a l'espai d'atenció a la salut sexual i reproductiva sense necessitat de demanar cita prèvia. El que es coneix com a tarda jove es du a terme els dilluns al cap de la plaça del Penedès a Vilafranca i des de fa aproximadament un any també a l'espai jove a la nau els dimarts. Tot plegat amb la voluntat de fer més accessible, sobretot als més joves, informació i coneixement al voltant de la salut sexual i reproductiva. Poder accedir-hi amb anonimat i confidencialitat i sense haver de reservar una visita prèviament són algunes de les característiques d'aquest servei. La llevadora Patricia García és l'encarregada d'atendre els i les joves a la tarda jove i remarca la voluntat de consolidar la nau com a punt de referència per tal de donar resposta als neguits i dubtes que es puguin presentar per part d'aquest col·lectiu. Tot plegat, mantenint també l'atenció al cap de la plaça Penedès. Al punt d'atenció col·lectiu de la nau s'hi adrecen nois i noies a partir de 13 anys, però els qui busquen una atenció més personalitzada són ja una mica més grans i principalment noies. Patricia García reconeix, però, que parlar de sexe i salut sexual amb els joves no és fàcil. Entre les qüestions que més preocupen els professionals hi ha la davallada en l'ús de mètodes preventius, com ara el preservatiu, un fet que ha comportat un augment de les malalties de transmissió sexual entre els joves. El catàleg de masies de Gelida regula la rehabilitació d'una quarantena de construccions rurals. La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, presidida pel director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat el pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions al sòl no urbanitzable de Gelida, amb 39 elements inclosos. Els catàlegs identifiquen aquelles construccions rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de ser reconstruïdes o rehabilitades pels seus valors arquitectònics, històrics, ambientals, paisatgístics o socials. En el cas de Gelida, de les 39 edificacions catalogades, 20 se situen en sòl agrícola, 3 en sòl forestal, 6 en àmbit fluvial i 10 més en àmbits de la xarxa Natura 2000 o del Pla d'Espais d'Interès Natural. Cada construcció compta amb la seva fitxa individualitzada que en descriu la ubicació, situació actual i elements més representatius, entre d'altres. Robatoris en diversos nínxols del cementiri de Calafell. Diverses famílies del municipi han mostrat la seva indignació després de comprovar que s'havien robat elements decoratius dels nínxols, peces metàl·liques utilitzades per decorar les tombes dels éssers estimats. Segons sembla, els robatoris han estat en uns quants nínxols. Els lladres es van portar principalment florers metàl·lics d'acer inoxidable i altres elements decoratius. Poden tenir un cost d'uns 60 euros. Els lladres emporten aquests elements metàl·lics i intenten vendre'ls a pes com a ferralla. El regidor del PP en l'oposició, Juanjo García, reclama a l'equip de govern de PSC i Junts que en el cementiri municipal s'instal·lin càmeres de vigilància per poder intentar identificar els autors dels robatoris. Des de l'equip de govern ja s'ha explicat que s'estudia la instal·lació de les càmeres de vigilància en el composant municipal, no sols per identificar els lladres, sinó també per dissuadir les persones que pretenguin entrar de manera irregular en el recinte i emportant-se pertinences dels nínxols. Santa Margarida i els Monjos es convertirà aquest Nadal en centre d'arribada dels tions al Penedès. Un any més, els tions arribaran als Monjos a través de 5 rutes diferents que recorren els paratges del Parc del Foix i els entorns naturals del municipi. Els infants, amb l'ajuda d'un kit corretionaire, sortiran aquests dies a la muntanya per seguir les rutes i esbrinar on s'amaguen els tions. Les rutes es poden fer del 2 al 28 de desembre, ja sigui de forma totalment lliure, a partir de les indicacions aparegudes als mitjans de comunicació i les xarxes socials, o bé amb l'ajuda del kit, que inclou un mapa, una insígnia i que es pot adquirir a diversos establiments del municipi al preu d'un euro. Aquest any, i com a novetat, les famílies que facin les rutes que surten del castell de Penyafort podran també fer una gincana pels jardins de l'edifici, que estaran oberts tots els caps de setmana els dies 6, 7 i 8 de desembre. Les activitats tionaires al municipi les acaba de completar la Casa de Cal Tionaire, un muntatge visual que es prepara cada any al Molí del Foix i que obrirà del 18 al 22 de desembre.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Són 10:06. El Directament Jove, tot seguit la Núria Mallofré, del CIAJ, el Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, ens vol parlar de l'acreditació de competències professionals. Núria, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Què vol dir acreditar competències professionals?
Doncs ve a dir que tota aquella persona que té una experiència professional i o formativa en un àmbit i no la té reconeguda, és a dir, no té cap tipus de certificació oficial, no en té cap tipus de titulació, doncs a partir d'aquesta experiència i o formació doncs la pot validar. I això és l'interessant, que en puguem obtenir certificacions professionals, que això sempre ens serviran per acreditar-ho al nostre currículum, millorar aquest currículum per millora dins la feina on t'estic fent o per millora i canvi de feines, per exemple.
És una possibilitat, és una opció, no diria que nova, però té uns anys, abans no es feia.
Sí, bé, el que és el procés de el que és acreditació de competències, sí que és veritat que sí que fa uns anys que s'està fent, el que passa que no de la manera que es va començar ja a instaurar, ara ja portem quasi 2 anys, entre el novembre i desembre del 2021 es va començar a fer tota una publicitat, no sé si els nostres oients el recorden, que hi havia tota la publicitat que van fer els mitjans de comunicació, si és professional fes oficial, en aquest cas.
Amb aquest lema.
Sí, amb aquest lema, perquè a partir del gener del 2022 es posava en marxa ja tot un projecte a través de l'Agència Pública d'FP, de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que hi ha el Departament d'Educació i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, en què es posava en marxa ja tot aquest procés ja totalment obert a lo que és l'acreditació de competències. Abans es havia fet, però es feien en períodes puntuals i en àmbits concrets. A partir del gener del 2022 és un procés gratuït. Tot el que és la inscripció es fa per internet, està obert tot l'any, en aquest cas, és a dir, no hi ha períodes concrets, sinó que està obert tot l'any, i m'hi puc apuntar durant tot l'any. És un procés gratuït, que això també li hem de donar aquest valor a que les persones que no en tenen acreditació de la seva experiència o formació no reconeguda oficialment, doncs ho puguin fer, no? I per això també vull, des del CIAJ, fa molts anys que quan n'hem parlat, també hem atès moltes persones que han fet tots aquests processos, però que una mica donar-li valor avui també de comentar-ho d'una manera més àmplia, quins són els requisits, com m'hi puc presentar, quins són els àmbits que m'hi puc presentar, ficarem exemples, etc.
Com que teniu experiència assessorant persones que han passat per aquest procés, diguem, és llarg, és farragós?
Bé, abans hem de dir que érem allà quan hi havia convocatòries puntuals en uns àmbits concrets, eh? Sobretot en els primers anys que hi va haver moltes convocatòries amb dates de lo que era tot el tema d'acreditar en l'àmbit de la dependència, sobretot aquelles persones que estaven treballant en residències, en persones grans, en persones amb capacitat, i no en tenien cap tipus de certificació, molts cops era sobretot només per experiència, i en uns anys es va enfocar molt cap a aquests àmbits. Clar, en el moment que s'obre a totes les opcions, clar, pot venir una persona que treballa en l'àmbit sanitari i està fent tasques relacionades, per exemple, aquests dies que hem tingut relacionades amb un àmbit que és el grau superior de documentació i administració sanitària, són persones que tenen una experiència àmplia en aquest àmbit i el que ara hem començat, doncs, és aquest procés de tramitació de l'acreditació. Clar, des del CIAJ informem, orientem, ajudem en el procés d'omplir la sol·licitud, si cal, també, i expliquem com funciona aquest procés, no? Perquè a partir d'aquí, aquesta persona faci la inscripció, o l'ajudem a fer la inscripció, i des de el que és el servei i l'agència que acredita, doncs el que fan ja és contactar-hi per fer tot el procés d'acreditació per arribar a un punt final, que és si aquesta persona en pot obtenir una certificació a través d'un certificat de professionalitat o continguts, per exemple, un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior per obtenir-ne finalment aquella titulació.
Doncs anem a explicar com funciona, com és aquest procés. Comencem pels requisits que has de tenir per plantejar-te una acreditació professional de competències.
Sí, el requisit és tenir un mínim de 18 anys, en aquest cas per les unitats de competència a nivell 1. Direm, ara especifico, les competències al nivell 1 serien persones que fan tasques d'auxiliars. I després cal un mínim de 20 anys, en aquest cas per les unitats de competència de nivell 2 i 3. Un nivell 2 seria més l'equivalent a un títol de tècnic o tècnica de grau mitjà, i un nivell 3 equivaldria a un títol de tècnic o tècnica de grau superior. Clar, hem pogut tenir una certificació, però això no és el títol. És a dir, la certificació em dona una validesa professional a la meva experiència i o formació. Si jo em vull tenir una titulació reglada com a títol de grau mitjà o de grau superior, aquí hauria de fer un altre pas. En part del que seria aquest requisit d'edat, 18, 20 anys, hi ha el tema de l'experiència. Clar, algú pot dir, jo tinc experiència d'un any en aquest àmbit. No, l'experiència ha de ser els darrers 15 anys, perquè clar, també després a vegades hi ha persones que tenen una experiència laboral molt extensa i potser fa molts anys havien treballat en un àmbit, però ara fa 15 anys que no hi treballen. Clar, el que és l'acreditació la podem validar amb els últims 15 anys d'experiència laboral, en aquest cas, no?
I mínim 15 anys.
Mínim, sí. No, bueno, els últims 15 anys, si tu has treballat més anys, doncs...
Però com a mínim has de tenir 15 anys en el mateix sector?
No, seria els últims 15 anys has de tenir una experiència de mínima de 2 anys. És diferent, eh?
Sí, això, molt.
A veure, primer m'explico perquè dic, a veure... Doncs els últims 15 anys, es valora l'experiència els últims 15 anys. I aquesta experiència ha de ser com a mínim 2 anys, que seria comptant que serien uns 150 dies, amb aquests 2 anys, amb les unitats de competència a nivell 1. Per fer tasques d'auxiliar. Amb les unitats de competència 2 i 3, en aquest cas en demanen com a mínim 3 anys d'experiència, que això equival a uns 250 dies treballats, 8 hores diàries. Això també hem de tenir en compte. A vegades alguna persona, clar, fa tasques, per exemple, en l'àmbit del lleure, no? Què passa? Que, clar, hem de comptar totes les hores. Si jo estic treballant mitja jornada o treballo unes hores al cap de setmana, clar, no és serà un mínim de 2 o 3 anys, però, clar, hauré de demostrar més anys en aquest cas treballats.
Però si suma, però si també t'ho pots plantejar.
Sí, sí. Podria demanar-ne, doncs, que em fessin l'acreditació i aquesta acreditació, a partir d'aquesta experiència i o formació relacionada, doncs jo em puc obtenir una certificació.
Un altre supòsit és el d'aquelles persones que no tenen formació reconeguda oficialment en aquest àmbit que volen acreditar.
Sí, clar, en aquest cas, quan deia, no, podem demanar aquesta acreditació a través d'aquesta experiència laboral i també a vegades ens hem trobat persones que han fet formació no reglada, que no està reconegut oficialment, i en un àmbit laboral. I aquesta formació també la podem fer servir per acreditar. És a dir, que no solament és el tema de l'experiència, també pot ser jo formació relacionada. És que jo he fet un curs de 300 hores en aquest àmbit, però no equival a una titulació reglada o oficial, doncs jo puc fer valdre també com a coneixements per acreditar aquesta experiència laboral, no? Clar, en aquest cas, si el tema de la formació ha de ser mínim de 200 hores en el cas d'un nivell 1 i un mínim de 300 hores en un cas de nivell 2 i 3. Clar, estem parlant de moltes paraules i moltes coses, evidentment, més que res perquè també les persones que ens estiguin escoltant, que els hi pugui interessar o coneguin persones que els hi pugui interessar, sobretot que es quedin amb la base, no? De que dir, podem acreditar a través d'experiència laboral i o formació i que després ja mirarem doncs, el temps treballat, això es fa si és a través de vida laboral l'experiència, si és a nivell formatiu, doncs les hores de la formació que he fet, quins són aquests continguts, etc.
I si no podem acreditar amb documentació aquesta experiència o aquesta formació no reconeguda, si ens falten papers?
Sí, que ens podem trobar persones que, per exemple, el tema de vida laboral, de contractació, o que no pot demostrar això en aquest cas que ha estat treballant i ha estat treballant. Doncs també hi ha la possibilitat, el que passa, que en aquest cas ho pot fer tota persona a partir dels 25 anys. I aquí haurà de demostrar-ho d'una altra manera que té aquesta experiència laboral, doncs, que no té certificada a través d'una vida laboral, per exemple.
I com
exemple,
ho pot fer? En testimonis?
En testimonis, explicant totes les tasques que feia, etc. Hi ha casos, però hem de dir que la major part de persones que ho estan fent són perquè tenen, o per vida laboral han tingut contractació, o han sigut persones que són autònomes, o també per vies formatives no reglades.
Ens deies que des de fa un parell d'anys l'inscripció es pot fer en qualsevol moment de l'any i que és telemàtica. Sí. Com es fa?
És molt fàcil, ho hem de dir, perquè és qüestió de ser a la pàgina d'acreditació de competències. Podem anar a la pàgina principal de l'fp.gcap.cat i des d'aquí veurem acreditar. Acreditació, i aquí, bueno, primer ens expliquen, no?, tots els requisits, el tema dels àmbits professionals, i des d'allà jo puc fer la inscripció. Fer la inscripció, què haig de tenir per fer la inscripció? Bueno, haig de tenir clar en quin àmbit jo vull demanar aquesta acreditació.
Un àmbit seria el sanitari, per exemple?
Sí, el sanitari i a dins també es complementa amb un àmbit més concret. El sanitari seria la família, i després es concreta, ara ficaré alguns exemples, sí, si tinc un moment. Però quan accedeixo a la sol·licitud només haig de ficar les meves dades personals i que haig de tenir a punt? Haig de tenir a punt, bé, la vida laboral, perquè em demanen quants dies he treballat en aquell àmbit, i clar, amb la vida laboral ho puc anar comptant, i si és en l'àmbit de la formació, tenir tot el que és la formació al costat i anar sumant hores, no?, en aquest cas. I després també haig d'adjuntar el currículum. No has d'adjuntar el DNI ni el NIE. Per què? Perquè tot això ja faran comprovació. Però el currículum, sí, haig de fer un currículum, si ja en tinc un, perfecte. Si no, a la pàgina n'hi ha un que jo puc fer, un currículum actualitzat de tota la meva experiència, tant professional com formativa. Vull dir que és omplir una sol·licitud, marcar en quin àmbit i adjuntar el meu currículum. I envio. Un cop ho he enviat...
Un cop he enviat, he fet enter...
Sí, ja està.
Què passa?
Sí, a partir
d'aquí... Quant de temps passa fins que em diuen
alguna
cosa?
En principi és un procés que pot tardar de 3 a 6 mesos, perquè un cop he fet la sol·licitud, des del procés d'acreditació de competències, contactaran amb mi, una persona que faria la primera... Hi ha tres fases, no? I en aquest cas hi ha una primera fase, aquesta persona em fa un assessorament, em demanarà avisar el currículum, em demanarà que li faci arribar també tot el que seria la vida laboral, contractacions, si tinc certificats d'empresa que expliquin el tipus de feina que faig amb aquella empresa, etc.
Però a partir d'aquest moment ja és personalitzat.
Sí, ja és personalitzat, sí, sí. I també, doncs, si jo tinc informacions, tot això m'ho demanarà. És a dir, que tot aquest procés bàsicament es fa tot online. És a dir, abans sí que eren presencials, hi havia en el centre, tal, tal, ara és online. En algun cas pot ser que sigui algun moment presencial, però en principi és online. No vaig a classe, no faig exàmens, això també ho hem de dir, val? Perquè aquest procés normalment acostuma a ser de 3 a 5 sessions, però aquestes són sessions, com deia, online. Les primeres hi ha aquesta part d'assessorament, aquesta persona que t'assessora, doncs, t'orienta també com veu en quin àmbit tu vols demanar-ho i també t'assessora de si el pots acreditar o no, o et faltarien coses. Un cop has fet aquesta part d'assessorament, passes a una segona part, que és la demostració. Aquí demostrem, hem de demostrar que tenim aquests coneixements, que tenim aquella experiència. Però això tampoc no m'haig de preparar un examen, és explicar el que faig. I això...
Online?
Sí, online. Encara que alguna vegada pot ser, en algun cas, que es faci al lloc de treball. Són casos molt puntuals que volen fer veure les teves tasques al lloc on estàs treballant. Però si no, la demostració també és online. I després, al final, un cop has fet aquesta demostració, ja se'n obté... Se'n pot obtenir, no s'obté, se'n pot obtenir una certificació, perquè, clar, també podem trobar, quan estem demanant, pensant que en podem obtenir una certificació i un certificat de professionalitat, i resulta que ens falten parts per obtenir aquest certificat. Però la certificació és el que ens reconeixerà aquestes competències i el que ens dirà si aquestes competències estan relacionades amb un certificat de professionalitat, que és una via no arreglada, del món de l'ocupació, i a més també potser ens aconsellen d'anar a buscar el que és el títol professional. És a dir, l'acreditació no en dona el títol final, en donarà facilitats perquè si el meu objectiu és tenir el títol final, doncs em pugui tenir, doncs, una part feta ja d'aquella titulació. Per això. Encara que per anar al títol final, evidentment, necessito requisits d'accés. Si vull anar a un grau mitjà a la secundària, si vull anar a un grau superior, al batxillerat o un grau mitjà.
Això seria un altre capítol.
Això seria un altre capítol que el deixem per un altre moment.
Posa'ns algun exemple per veure com seguim tot aquest procés.
Sí, per exemple, si jo treballo en l'àmbit del comerç, no? Per exemple, la família professional seria comerç i màrqueting, sí? L'àmbit seria activitats comercials i després la qualificació professional, que és el que em van a certificar, pot ser, per exemple, activitats de gestió de petit comerç, activitats de venda, gestió comercial immobiliària, és a dir, en casos també més específics, o organització i gestió de magatzems. Clar, a vegades són paraules que no acabem d'entendre. Per això, a vegades, entrar només en el procés d'acreditació, que tinguem una assessora que ja ens situa, també el que farà també és organitzar-nos en quines opcions podem demanar i quines ella creu que en aquell moment encara no és viable. Però bé, és obtenint-ne la possibilitat d'una certificació, i això és important, com deia també al principi, no? Millora de currículum, millora de l'activitat professional de la persona i, per què no, amb possibilitats de millora de feina i de canvis de feina.
Núria, ens deies que el CIAJ fa anys que assessoreu, doneu un cop de mà, ajudeu amb la inscripció. Hi ha altres punts a Vilafranca on també assessorin i ajudin?
Sí, sí, sí. A part del CIAJ, evidentment tenim l'oficina de treball de la Generalitat, el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, amb la seva oficina aquí a Vilafranca, també fa tot el que és informació i orientació amb tot el tema d'acreditació i competències. Després també tenim el Consell Comarcal, que també ho està fent. En l'àmbit concret, per exemple, el CIAJ, Consell Comarcal i des del SOC, fem informació general. Si busquem cosa més específica, per exemple, en l'àmbit de l'hoteleria i turisme, tenim l'Institut Municipal de Formació de Vilafranca, l'Escola de Noturisme. I després també tenim el CET, el Centre d'Ensenyaments Tècnics, que també ho fa en àmbits concrets, amb administració, amb comerç, amb informàtica. Però bé, tenim diferents serveis, això a la pàgina ja ho posa, quins són els punts on podem demanar informació i orientació. I com deia, des del CIES també facilitem des de fa molts anys tota aquesta part d'explicar com funciona tot aquest procés d'acreditació de competències.
Doncs moltes gràcies, Núria Mallofré. Ens veiem al CIES.
Molt bé, gràcies.
I tot seguit saludem la Lourdes Meronyo, que ens acosta a l'actualitat jove del Baix Penedès.
Doncs ara, des de l'oficina jove Baix Penedès, en tenim a la Sílvia Ferrer. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí des de l'oficina jove, a punt per explicar-vos un munt de coses.
Doncs vinga, quan vulguis.
Avui us volíem fer un repàs de tots els serveis que tenim a l'oficina jove, però primer us volíem recordar que l'oficina jove del Baix Penedès és un servei d'informació, orientació i assessorament que té abast comarcal. No només el jovent, que també, que potser és el nostre públic, no?, més directe, però també els professionals, ja que treballem en xarxa amb la resta de serveis d'informació juvenil de la comarca. A la comarca hi ha 11 punts d'informació juvenils. Tots aquests punts d'informació juvenil i en altres oficines jove, que no deixaríem de ser doncs, com un punt d'informació juvenil, però que el nostre abast és comarcal, formem part de la XNEJ, que la XNEJ són unes sigles, és la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, de la Direcció General de Joventut. Dels que volíem destacar dels serveis que donem són els d'assessorament, que potser és el tema que més, no?, que més volem donar, sí, informació. Els assessoraments, sobretot, aquí estem especialitzats, aquesta oficina jove, amb el tema laboral i acadèmic. És a dir, el tema laboral seria, doncs, que tenim una persona que està especialitzada en aquest tema i que ajuda el jovent a buscar feina, que no és fàcil perquè comença per saber fer un currículum, per poder empoderar la persona, perquè pugui focalitzar una mica cap on dirigir-se, saber on anar a buscar feina, quins són els canals, després també doncs, diferents programes, com per exemple seria el Garantia Juvenil, que és un programa del Fons Social Europeu per joves entre 16 i 29 anys que no estiguin estudiant ni treballant, a partir del qual s'ofereixen doncs, formacions o també ofertes de feina i també doncs, ajudes per la creació d'empresa, per l'emprenedoria. I després a nivell acadèmic doncs, fem l'assessorament més habitual doncs, a partir de tercer, quart d'ESO, no?, que és el jovent que està pensant què fer després de l'ensenyament obligatori, després d'aquesta ESO. A partir d'aquí doncs, nosaltres tenim tota una sèrie de protocols i tenim tota una especialització doncs, per poder fer aquests assessoraments i ajudar doncs, això, el jovent a triar el seu itinerari formatiu, que acabarà doncs, amb el seu itinerari laboral, per tant doncs, és una època important, però també no només amb aquestes edats, sinó també joves d'altres edats més grans, que potser han acabat algun cicle formatiu o han acabat la universitat, però que doncs, volen destinar els seus estudis cap a un altre cantó o que volen trobar ensenyaments doncs, especialitzats. I aquí també lligo, perquè aquest assessorament laboral i acadèmic que donem aquí a l'oficina jove també acabem amb una altra especialització, diguéssim, que seria la part de mobilitat internacional, no? Uh-huh. Molts joves que volen estudiar, treballar a l'estranger, doncs poden venir aquí a l'oficina jove, que un cop al mes ve una persona a assessorar el jovent que té dubtes sobre aquest tema. Uh-huh. Que dic també que el proper dia és el 14 de desembre, per tant, els joves que tinguin interès en aquest tema, doncs només cal que ens avisin i que ens reservin l'hora, perquè això sí que anem amb hores citades. I aquí doncs han vingut jovent, molt joves, a demanar informació sobre estudiar, sobre treballar, per fer un interrail, per fer un camp de treball, per fer, bueno, projectes europeus, que tenen dubtes, no? Són molts dubtes que s'han anat resolent amb aquest servei i és molt interessant. Uh-huh. Després, un altre públic diana que tenim, que no deixen de ser joves, però són els joves associats o que es volen associar, és a dir, les associacions i entitats juvenils. També moltes vegades doncs, es tenen dubtes perquè sí que la càrrega doncs, de document, de tràmit, per constituir-se legalment com a associació juvenil o per fer tràmits diversos, a vegades doncs, són, bueno, és una mica carregós, doncs també donem aquest suport. I després, doncs, altres coses més puntuals, com podria ser la salut, l'habitatge, el temps lliure, l'oci, doncs, també són temes que els joves poden venir a preguntar. Nosaltres sempre diem que els joves vinguin a preguntar el tema que necessitin. Si no ho sabem, ho buscarem. Sabem amb qui preguntar quan no sabem. Sabem a qui derivar quan nosaltres no som especialistes. Per tant, doncs és un lloc on és molt important que el jovent de la comarca tingui com a referència per resoldre els seus dubtes.
Doncs sí.
I si en queda temps, encara volia dir un parell de cosetes més.
Ràpid, molt ràpid.
Molt ràpid. Doncs, bueno, com ja sabeu, aquí a l'Oficina Jove tenim l'aparador jove, en el qual hi muntem exposicions de joves de la comarca, ja siguin artistes de qualsevol disciplina, com també joves emprenedors o joves associats. És a dir, que també aquestes associacions joves poden venir aquí a explicar què és el que estan fent o potser perquè estan celebrant alguna cosa o estan fent alguna crida a la població. I també doncs, els joves emprenedors. Ara mateix tenim una noia emprenedora de l'Arbós que ha muntat un centre de psicologia, doncs que els donem l'oportunitat de donar a conèixer la seva empresa. I també, com ja he dit abans, no, els joves artistes de qualsevol disciplina, que a més tenen l'oportunitat només d'exposar aquí a l'aparador jove de l'oficina d'aquí del Vendrell, sinó també de formar part de l'Hexàgon Jove, un projecte doncs, amb el qual ens posem en contacte a les 6 comarques de la demarcació de Tarragona per poder exposar doncs, a diferents llocs del territori.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, Sílvia, com sempre, mil gràcies i fins d'aquí dues setmanetes.
Molt bé, fins aviat. Adéu, bon dia.
Ara 4 anuncis i tot seguit el butlletí de notícies de les 10.
Penedès en xarxa,